Bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades d'aquesta hora. La notícia del dia, de moment, històrica. La remuntada del Barça ahir contra el Paris Saint-Germain a la Lliga de Campions. Per primera vegada en la història, encara no s'havia fet mai un resultat en contra de l'anada remunta amb un 4-0 en vers. Un gol de Sergi Roberto, en temps de descompte, classificava així els blaugrana per als quarts de final de la Lliga de Campions, després de golejar el Paris Saint-Germain per 6-1. L'entrenador del Barça ha atribuït el mèrit de l'èpica remuntada, aquesta nit màgica que es va viure ahir al Camp Nou, als seus homes, però també a l'afició blaugrana. Segons el mateix Luis Enrique, la clau ha estat en la fe. Ara, com us estem explicant, els blaugranes estaran en el bombo de quarts de final. Altres notícies que ho repassem avui. Avui, justament, doncs, podria declarar Daniel Osàcar en el judici del cas Palau. És el torn de l'extresorer de Convergència Democràtica, l'endemà que l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, i l'exdirectora financera, Gemma Montull, l'assenyalessin com la persona qui lliuraven els diners que Ferrovial donava al Palau després de la mort del tresorer de Convergència, Carles Torrent. La sessió començarà a 9:45 i el primer en declarar serà Jordi Montull, que previsiblement corroborarà la versió de la seva filla, Gemma. Una altra notícia que us expliquem, malauradament puja 22 les nenes que han mort en un incendi aquest dimecres en un centre de menors a Guatemala. Els fets van succeir quan les joves protestaven pels maltractaments i físics i abusos sexuals que pateixen al centre. La majoria de nenes mortes tenien entre 14 i 17 anys i n'hi ha també una trentena més de ferides. El foc l'han provocat les mateixes noies que han calat foc a alguns matalassos, una acció de protesta que han fet coincidir amb el Dia de la Dona Treballadora. Doncs bé, nosaltres deixem aquí les notícies, continuem endavant en el viatge per la bona música a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Doncs acabem d'escoltar Gloria Gaynor. D'aquesta manera hem començat nova hora amb aquest Never Can Say Goodbye aquí a la Fórmula Estel. I nosaltres continuem endavant. Ara ja donem pas al programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
I avui al Plusvàlua Dones parlaran del lideratge de la dona a les empreses. Per parlar-ne tindrem a Carme Riera, professora d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Mercè Blanco, empresària, la doctora Elvira País, periodista i doctora en Ciències Humanes i Polítiques Socials, i la Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes i benvinguts. Ahir va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora i encara hi ha moltes dones i homes que es pregunten si fa falta un dia dedicat a reflexionar sobre les dones i la desigualtat. Bé, les xifres indiquen que sí que fa falta. Hem parlat al Plusvàlua Dones sobre la penalització de la maternitat en la carrera professional de les dones, les reduccions que pateixen en les pensions i en l'atur, la imatge de perfeccionisme i superficialitat que s'imposa a les dones i la dedicació no remunerada que aporten en el treball domèstic i en la cura de grans i petits. Avui parlarem de la dona com a líder a les empreses i les xifres tornen a mostrar-nos que hi ha una desigualtat punyent i silenciosa. Tot i que el 60% de les universitàries i universitaris són dones i que les dones estan més formades i tenen competències de gestió, el 70% de les empreses catalanes no tenen cap dona a la direcció. A més, una dona cobra fins un 25% menys que un home pel mateix lloc de treball. Avui hem convidat a la doctora Carme Riera, professora d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, perquè ens ajudi a entendre el motiu d'aquestes xifres i les conseqüències socials. Bon dia, senyora Riera.
Bon dia.
Així, la pregunta obligada per començar és: hi ha una desigualtat en el món empresarial entre homes i dones?
Sí, les xifres és això el que ens diuen. Com molt bé tu has comentat, al mercat laboral hi ha un 45% de dones, un 55% d'homes, un 60% s'havien graduat de dones, però després aquest 15% de diferència doncs es queden pel mig, no sabem ben bé què acaba passant. En quant a direcció, tu has dit al voltant d'un 30% de les dones són en càrrecs directius, i en consells de direcció, que seria un escalofó encara una mica més elevat, l'última dada són al voltant d'un 17%. I després, si ens n'anem a la direcció executiva, els CEOs, no passem del 5%. És a dir, les coses van anant minvant a mesura que ens acostem als llocs més alts.
Déu-n'hi-do, un percentatge important del 30, el 17 i el 5.
I el 5, exacte. On canvien les coses és als països de l'est. Als països de l'est, les dades, per exemple, en el cas de Rússia hi ha un 40% de càrrecs directius, un 35% en tota l'Europa de l'est, i això és perquè durant l'època, durant el règim, motius històrics, durant el règim comunista, es van introduir moltes dones dins del sector serveis. Com dient, la dona pot tenir les mateixes característiques, pot fer les mateixes feines que un home, pot estar liderant una empresa, pot estar liderant els sectors que està liderant un home, donem-los-hi també aquesta oportunitat. I els hi van donar també les mateixes oportunitats educatives, de manera que als països de l'est és on trobem la major quantitat de dones que han estudiat doncs, tota la branca de ciències, matemàtiques, arquitectura, i això ha marcat una diferència que es manté fins ara.
És sorprenent aquestes dades, i més quan la setmana passada un eurodiputat justament d'un partit de Polònia, Janusz Korwin-Mikke, va dir que les dones és normal que cobrin menys perquè són més dèbils, més petites, menys intel·ligents, i per tant doncs és normal que guanyin
menys.
No sé si
parlava per la seva dona, que ara s'acaba de casar, no? Una senyora...
No ho sé.
Sí.
No conec la seva...
Ell té 70 i tants anys, s'acaba de casar amb una
privada.
Senyora de 30 anys. Mm-hmm. I no sé si s'ha casat o perquè li veu la butxaca o perquè li veu un futur molt esperançador amb ell o per què.
En qualsevol cas, no reflecteix...
És un cas completament aïllat...
La realitat en els seus països.
Que probablement hauríem d'erradicar del govern europeu.
Per tant, només una de cada quatre directives o directius són dones. Per què? aquesta xifra, o per què també aquesta xifra que vostè apuntava, doctora Riera, el 17% de dones en els consells de direcció, un 5% de CEOs només?
No és fàcil de dir-ho. En paraules de la consellera delegada de Grant Thornton al Regne Unit, comenta, la frase lapidària final és: les dones no tenen ni idea de lo bones que són. Què és el que hi ha al darrere d'això? Doncs que moltes vegades ella comenta que havia de convèncer a les dones que estaven per sota seu, que tenien uns càrrecs intermitjos importants, les havia de convèncer de que acceptessin feines superiors a un càrrec superior al qual ocupaven, i que li costava de convèncer. Li costava de trobar dones que voluntàriament s'oferissin a pujar dins d'aquest escalofó. Mentre que a l'hora de trobar un home que volgués pujar, s'oferien voluntaris directament. En canvi, les dones les havia de convèncer. Fa no massa anys, Hewlett-Packard va fer una troballa molt semblant a aquesta línia, no? Que va analitzar, intentant solucionar el per què les dones no ocupaven llocs importants dins de l'empresa en els diferents països on està implantat l'empresa. Analitzant totes les dades, veia que les dones només volien o demanaven un ascens per ocupar un lloc superior al que ocupaven si complien el 100% dels criteris. Mentre que en el cas dels homes, a la que veien que complien un 60% dels criteris, ja ràpidament aplicaven per a aquesta nova posició.
Se senten molt més segurs, els homes.
O, si no se senten segurs, com a mínim s'hi llancen i ja veurem el que passa. En canvi, les dones necessiten estar, doncs això, 100% segures de que allò ho faran bé i que no tindran cap mena de crítica o no tindran cap mena d'oposició o que no hi haurà res que al darrer moment les pugui fer recular.
Segons un estudi de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, la pèrdua del talent femení per abandonament prematur de la carrera professional costa l'economia catalana gairebé 1.000 milions d'euros. Unes 52.000 dones amb estudis universitaris deixen la seva feina per qüestions familiars.
Aquí també hi ha una altra cosa, i és que últimament també es planteja el tema de com d'atractius són aquests llocs directius per a les dones. I hi ha dones que decideixen que la pèrdua de personalitat o de capacitat per fer coses o de llibertat no supere els guanys que poden rebre ocupant aquests càrrecs directius. És a dir, s'estimen més tenir un ritme de vida que el marquin elles a tenir un ritme de vida que els hi marqui l'empresa.
Avui hem convidat també a la tertúlia Mercè Blanco, empresària, doctora Elvira País, periodista i doctora en Ciències Humanes, Polítiques i Socials, i Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Sovint es parla del talent femení, d'aquesta, no?, d'aquestes capacitats, aquestes qualitats més particulars de les dones, que les dones tenen unes competències diferents a les dels homes, sobretot en l'àmbit de l'empresa. Vostès què en pensen?
Si em permeteu, el que em ve primer a la memòria és que totes ens posen els recursos humans.
Sí, en general, sí.
Es veu que els recursos humans ho portem a l'ADN. No sé, és una cosa que a mi m'agradaria que algú m'ho expliqués. Totes anem a recursos humans.
D'entrada.
D'entrada. I això, vamos, crec que és una obvietat. Jo crec que nosaltres mateixes tenim que començar a posar fil a l'agulla.
Home.
O sigui, a veure, no conformar-nos amb això, no quedar-nos amb aquesta zona de dir, bueno, tu, aquella enginyera, aquella persona, aquella dona que ha sigut un puntal, que és la que està allà treballant moltíssim i que és una lluitadora, com no surt als medis de comunicació, no és coneguda.
Clar, les dones ens hem de creure que tenim la capacitat per poder liderar. Nosaltres hem de tenir autoestima. Fins ara sempre havia de venir algú a dins-ho. O un home al darrere, sí, sí, pots fer-ho. No, 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 no. Nosaltres estem completament preparades. Avui en dia, la majoria de dones, per sort, tenim estudis, tenim formació. Per tant, si una dona vol, per què no? Justament ahir va ser el Dia de la Dona. Crec que més que mai hem d'abanderar tot això. 3 de cada 3 dones, una pateix violència de gènere. ja sigui sexual o física. Tot el tema de la bretxa salarial. Home, doncs més que mai hem de tirar endavant, creure'ns-ho i dir que i tant, que podem fer-ho.
Sí, el que passa que les dones també és cert que estem més fiscalitzades a la societat quan ens dediquem a llocs d'alta responsabilitat. I és això el que a vegades fa que les dones diguin, escolta, no val la pena perquè pel que guanyo i a sobre estic, m'estan criticant, a sobre m'estan posant problemes. I això també pesa, eh?
Home, i tant. Això és una motxilla molt gran. És així, és una motxilla que et va, bueno, vas portant aquest pes perquè has de demostrar molt més que els homes. No sé ben bé el per què.
Han de demostrar més o nosaltres ens autojutgem més, perquè, com apuntava la doctora Carme Riera, si necessitem complir el 100% de les qualitats per accedir o per intentar o per proposar-nos per un lloc de treball, i en canvi els homes, amb que compleixin més o menys un 60%, ja s'hi llancen, és que potser ens jutgem més.
Aviam, és que un dia la doctora Carme Riera va dir una cosa que és així, és una veritat com un temple, i això ho recordaré, Carme, durant molts anys, perquè va explicar, no recordo de quin tema parlàvem...
L'educació, crec jo, si apunto el mateix, perquè a mi també em va quedar gravat.
Clar, és que és així, perquè ella va dir... Els homes, quan els ofereixen alguna cosa, la possibilitat d'un càrrec directiu, no s'ho pensen. Endavant. Les dones, el primer que pensen és ho podré fer, ho puc fer, estic preparada. En canvi, els homes no, ni s'ho plantegen. Aleshores, les dones venim encara amb aquesta cultura.
És falta de confiança, sí, la tenim. Clar. I a més, un càrrec de responsabilitat també significa, o sigui, un càrrec més alt també significa molta responsabilitat i a vegades no la volem assumir. O sigui, les dones tenim la nostra culpa en aquest sentit, eh? Penso que ens ho hem de pensar... i de dir... Home, valem igual.
Sí, no. Tenim culpa i no tenim culpa, perquè les dones, gràcies...
Que sempre acaba sent culpa nostra.
Perquè, a veure, gràcies a haver entrat al mercat laboral, que és bàsic, i per sort aquí estem, però, clar, resulta ser que ara tenim dues feines, a casa i fora de casa. Llavors, directiva, hores... Bueno, i les hores amb els seus fills, perquè s'acaba havent d'escollir.
Sí. Hi ha que superar les barreres culturals. Això d'entrada. I després, la cultura... O sigui, i organitzar transversalment. Sí. No tradicionalment. Hem de ser més transversals, hem de ser molt més agosarades. Jo ara pensava en la... avui parlàvem amb l'Elvira, amb la Millie Davis.
Sí.
És que hi ha dones que han passat per la història d'una manera tan important i que poc els recordem.
Perquè les han amagat.
Parlant de dones, recordem-nos una mica del tema que parlem avui, de la dona lideratge dins de l'empresa. Hem parlat de dones directives. Anem a parlar ara de dones empresàries. Perquè les dones creen empreses diferents. Només el 30% de les empreses catalanes són de dones. Què en pensen? Creen empreses de manera diferent? Per què hi ha aquest percentatge tan inferior al dels homes?
Les característiques de les empreses que creen les dones tendeixen a ser diferents, perquè el seu caràcter és diferent i elles imprimeixen caràcter a la seva empresa. Les empreses que creen les dones tenen més intel·ligència emocional, tenen i demostren molta més empatia, molta més assertivitat, sensibilitat, més comunicació. I, de fet, aquestes són les característiques que ara es tendeixen a demanar a totes les empreses. Per tant... Lo lògic seria que fossin les dones les que accedissin als llocs més importants de direcció. Justament, si les empreses estan demanant això i són les dones les que tenen aquestes característiques, anem a favor de que posem les dones en el lloc que els estem potenciant.
Les empreses que creen les dones normalment donen una resposta que integra tant el tema econòmic com el tema social. Clar, a veure, una empresa és una empresa i a una empresa es va guanyar diners, no és una ONG. Però integren tot el que és la vessant social, que cada vegada, per sort, més empreses estan anant cap allà.
Però jo interpreto que Carla preguntava més per tipus d'empresa, no?
Sí, si les empreses són diferents.
Empreses si les dones creem empreses que no siguin de serveis, per exemple.
O també diferents, si l'organització és diferent, ens organitzem de maneres diferents, si gestionem a les persones de manera diferent, si els objectius són una mica diferents...
Home, totes aquestes petites empreses que estan sorgint els darrers anys d'escoletes, tot el que són activitats tot el tema dirigit a la infància, a la primera infància, darrere tots són dones, petits grups de dones. I mireu les estadístiques, més d'un 80% darrere, que ja són dones, al cap d'uns anys d'haver sigut mares.
Vostè és empresària.
Sí, escolta, al sector audiovisual hi ha molta dona, ja, eh? Mm-hmm. Aplicacions de mòbils, el màrqueting, l'online...
Augmenta... Aplicacions de mòbils,
sí,
menys.
Sí, hi ha poques,
hi ha poques dones.
Hi ha molta producció de dona. El que passa...
Què passa?
Digues que t'atrepitjava, Mireia.
No.
El que passa és que no ens donen la importància que donem, clar. Això és com a los Oscars. Han de sortir les actrius de cine del Hollywood i han d'allà reivindicar el que sigui. Quantes surten en aquest país? Ho voleu dir?
De fet, quins referents de dones empresàries o dones poderoses tenim?
Aquest és el problema, que no tenim. Igual que no
tenim. O no les coneixem.
Igual que no tenim referents.
Hi ha molt poc.
Mestres, o no tenim referents que en el món cultural, tampoc, o escriptores, en tenim molt poques, sí que en tenim, però en tenim molt pocs. El mateix en el món empresarial. No tenim un referent en el qual emmirallar-nos per tal de seguir el seu exemple.
Home, és que jo crec que com a legado sí, que hem de deixar a les nostres filles, als nostres nets, és precisament que els hi deixem referents en els diversos àmbits, d'empresàries, però no empresàries que els hi ha vingut donat per la família, no, dones, bueno, sí, que han estudiat la seva carrera i que un bon dia van dir, fins aquí hem arribat i creu lo meu. En l'àmbit polític, per sort, és l'àmbit que sembla que hem evolucionat més, en l'àmbit universitari, necessitem més dones en el rectorat, sisplau.
De fet, apuntaves, Mireia del Pozo, que moltes vegades, doncs, quan arriba el moment de la maternitat, perquè aquest un 80% de dones que creen la seva empresa han estat mares, decideixen emprendre per poder compatibilitzar, perquè el món de l'empresa, com a directives, moltes vegades no els hi permet. Per tant, sembla que emprenem des d'un punt de vista diferent, és a dir, des d'un motor diferent, des d'una necessitat familiar i no des d'una ambició.
Sí, mira, sí. Justament aquesta setmana em reunia amb un grup de dones joves, al voltant d'una trentena d'anys, que han sigut mares fa relativament poc, i el que m'explicaven era un projecte, que van a crear una empresa. Totes elles venen de diverses empreses i de diferents sectors, però s'han trobat que a l'haver estat mares, doncs unes... Bueno, tenien càrrecs directius, però no cobraven ni molt menys el que cobra el seu marit. I aleshores era un puzzle molt gran amb el tema de les criatures i tal. Ha arribat un moment que han dit, no em surt a compte. No estic mai amb els meus fills, estic sempre viatjant, no arribo tot arreu, vull dedicar-me a algú que realment sigui feliç.
Però, a més, clar, la dedicació que suposa crear una empresa és molta. Però crear una empresa pensant que la creu per poder compatibilitzar amb la família probablement fa que les empreses no tinguin la visibilitat o l'expansió que poden tenir una empresa muntada des del vaig a per totes, més igual invertir les hores que facin falta i més igual tothom.
La crees per compatibilitzar, però també la crees per solucionar els problemes amb els quals t'has anat trobant. Mm-hmm. I això és molt important, també, perquè a mesura que ens trobem amb els problemes, si no ens dona ningú la solució, l'hem de buscar nosaltres, i això és realment important. Nosaltres creem l'empresa, o les dones creem una empresa, per solucionar tots aquests problemes en què ja s'han trobat perquè les altres dones no es trobin amb els mateixos problemes.
I això ho fem?
I això ho fem. Evidentment, sí, això estava comentant ara
molt
la Mireia.
Per això
molt bé.
Aquest grup de dones, a mi el que m'explicava és que un dels grans problemes que s'han trobat és amb lo de l'horari tancat. Aleshores, doncs que volen un horari flexible. Si és igual si entres a una hora o surts a una altra, però el fet de poder acompanyar els fills a l'escola és un exemple. Doncs amb elles, de cara a la contractació d'empleats, els és igual que entren a les 8 o a les 10, cadascú que faci el que vulgui, sempre i quan compleixi doncs, les hores i la feina, ja està. Després vostè organitzi-s'ho com vulgui. Uh-huh. Però, clar, perquè
per tant, sí que són
empreses
diferents.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Totalment.
Sí, però jo crec que cada vegada hi ha molta enginyeria.
Mercè Blanco, tu que ets empresària.
Jo, molta, sí,
que
n'hi ha,
Com portes la teva empresa com a empresària?
Jo la porto... La meva empresa és una empresa familiar.
Uh-huh.
I llavors les petites empreses familiars són un gran cultiu de gent que ha vist des de res moltíssim esforç i res d'ajudes. I avui en dia està passant igual. És un cultiu de la dona del futur.
De molt esforç.
Molt.
Molta feina.
Llavors, és que és això, eh?
És una, ai, si vaig a fer una empresa, ui, que, bon, no, ui, que maco. No, ui. A més, en aquest país ajudes tampoc en donen, eh?
No, no, cap ni una.
M'ha parlat clar, eh? Les coses pel nom,
a mi m'agrada molt parlar d'aquest tema, ajudes, perquè la doctora Carme Riera deia muntem empreses per ajudar-nos o per millorar allò que ens hem trobat. Ens ajudem prou entre les dones per créixer en el món directiu?
Jo crec que sí. No. Mira, la prova està que aquesta setmana m'ha bé fil. Aquesta setmana hi ha l'estrena de la senyora Florentina i el seu amor, Homer, de la Mercè Rodoreda. I és una història, la Mercè Rodoreda, és una història de dones que s'ajuden.
Una dona molt discriminada, la Mercè Rodoreda.
I que es fan fortes mútuament a través de la solidaritat i a l'amistat a la Barcelona del principi del segle XX.
Les dones
que apareixen, sí, i aquestes dones apareixen i han sigut maltractades d'una manera o altra. I això lliga molt amb el llibre també de la Mercè Rodoreda de les Teresines.
Però això no ens diu que ens ajudem més els uns als altres.
Jo crec que sí, les unes dones ens ajudem amb aquestes coses, sí.
Ara, amb aquestes coses, sí, perquè fa
superficial i amb altres.
Però en créixer en l'àmbit de l'empresa? És a dir, les dones que estan a dalt ajuden a que les altres que comencen pugin?
Avui dia s'està intentant formant el que és mentoring i de les dones ja situades que ajudin a les joves. Però no és una cosa natural, és una cosa que s'està organitzant des d'institucions perquè això passi, perquè se n'adonin de que no es tracta de que la jove ocupi el lloc de la senyora gran, sinó es tracta de rebre experiències de la que ha estat des de fa temps en un lloc de responsabilitat i la passi a una...
A veure si això pot
ser. Les dones s'ajuden quan hi ha un tema de maltractament, o sigui, tot el que afecta més a nivell psicològic, sí, les dones fan pinya en la mateixa situació. Quan es tracta de tema de feina, en absolut, però en absolut.
Yeah. Hi ha un problema que els homes tenen molt controlat, que és el tema del networking, el crear xarxes.
Sí.
Els homes entre ells creen totes les xarxes agudes per a bé i més. Les dones els costa molt més crear xarxes. A més, a l'hora de fer el networking, les dones fan servir unes formes diferents a les que fan servir els homes. Un dels consells que donava una CEO d'una empresa anglesa era feu com fan els homes. Apreneu a jugar al golf. Aneu-vos a veure un partit de bàsquet.
Sí.
Aneu-vos a veure un partit de béisbol. Creeu les xarxes allí. O,
Aneu a dinar, és així.
Si ho hem de traduir.
No.
I no podem fer un altre sistema?
Les xarxes es troben. No. Què han d'anar? A fer copes a llocs de striptease?
No, home, no, això no.
No ho sé, jo crec que podríem buscar altres sistemes.
Hem de buscar sistemes molt nostres.
Jo
el que fan els homes...
Jo faig networking i ho faig als migdies amb dinars o amb cafès.
I a les nits, per la part família.
Ens hem d'adaptar tot.
Avui Mercè Blanco ens parlava de Hollywood, hem posat aquest City of Stars cantat per la Emma Stone, que va guanyar l'Òscar a la millor actriu, i encara que sigui un referent de la Ciutat de les Estrelles, com a mínim és un referent. Sí, sí, un minutet, Carme.
Un minut. Aquí a Espanya hauríem de dir aneu a la llotja del Bernabéu, perquè a la llotja del Camp Nou encara no hi ha aquest tipus de networking, malauradament.
Però és trist haver de fer els mateixos, haver de reproduir els mateixos mecanismes que els homes.
Jo crec que podem crear els nostres.
I més entre nosaltres, no? Entre dones. Vols dir que ens hem de trobar al Bernabéu o al Barça per fer xarxes?
Entre dones. En algun lloc hem de crear les xarxes que han creat els homes. Tant és si la creem al Bernabéu o al Camp Nou, o on la creiem, però l'hem de crear. L'hem de crear en algun
lloc. No?
Sí.
Som-hi?
Jo crec que sí que ens ajudem. Ara més que mai.
Sí que ens ajudem.
Jo crec que sí.
Però m'han invitat amb una empresa, costa, per això cal anar fent xarxa.
Sí. Mercè Blanco, doctora Elvira País, Mireia del Pozo, doctora Carme Riera, ha estat un plaer, com cada dijous, parlar sobre plusvàlua a dones avui. celebrant perquè també cal celebrar-lo, el Dia de la Dona, el Dia Internacional de la Dona, que va ser ahir, i que cal reivindicar-lo perquè aquesta igualtat i al mateix temps desigualtat, és a dir, diferència, s'integri en la nostra societat perquè tinguem una societat amb més pau, perquè al final la integració és la pau. En tornem a parlar. Moltes gràcies, plusvàlua dones del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, a Mireia del Pozo, a la producció Mario Ramírez del Control Tècnic, qui us ha parlat, Carla Gràcia. Molt bona setmana. Plusvàlua.
Valo a Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.